Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda a tothom i avui deixeu-me especialment saludar els joves que s'estan examinant en les proves de selectivitat. Són dies de llibres, de punts, de repassar a qualsevol lloc i a qualsevol hora i de nervis, de molts nervis. Doncs escolteu, molta sort a tots i, com deia el meu estimat professor de mates, el Jaume Salvó, ell, quan començàvem un examen, ens deia «Us llançaré ara una maledicció» i deia «Que es faci justícia». Doncs escolta, que es faci justícia, però que sigui benèvola. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i avui tenim, com sempre, un munt de temes per explicar-vos. Escolteu, sabíeu que els gossos poden olorar la Covid? Sabíeu que un gos pot detectar en menys d'un segon si una persona té o no la Covid, encara que sigui asimptomàtica? En parlarem del tema amb una etòloga i experta en comportament animal. A més, també parlarem d'un establiment que ha obert a Barcelona, primer en tot Espanya, i que ve d'arrasar al país veí, a França. I sí, el rebut de la llum, que ens porta de cap, que sembla ser, això ho diu Facua, que aquest mes el pagarem molt car. Per què passa això? Com ho podem evitar? Doncs parlarem amb ells, amb els experts de Facua, que ens ho explicaran. I a més, començarem el programa dient-vos una coseta que fa 20 anys que podem fer i que a partir del proper 30 de juny ja no podrem tornar a fer. Atenció, tot això i més aquí, a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Poseu-vos còmodes, que comencem. Primer, situació meteorològica. Com està el temps? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes previstes que podran arribar als 34 graus a Lleida, als 31 a Girona, als 26 a Barcelona i als 25 a Tarragona. I si ens referim al vent, tendirà a quedar durant aquesta tarda de la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos i boires al terç sud a primeres hores. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna a zones de muntanya i s'esperen xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, localment forts i amb tempestes. No es descarta que afectin a zones properes de forma més aïllada. Per últim, les temperatures màximes demà rondaran els 34 graus a Lleida, els 32 a Girona, els 27 a Barcelona i els 26 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I per veure què passa a casa nostra i al món, serveis informatius de COPE Catalunya, Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola Jordi, bona tarda, com estàs?
I sí, hem començat enviant-li una abraçada a tots els que s'estan examinant de selectivitat. Molta força i sí, és que ja tenim en marxa les proves. Esperem que sí, esperem que sí.
Segur, segur.
Molts ànims. I sí, ja estan en marxa aquestes proves de selectivitat.
Ja queda menys per acabar, veus?
Sí, mira, és una bona manera de veure-ho. Doncs com et deia, les proves de selectivitat estan marcades un any més per la pandèmia i també per un ordre judicial que no s'està complint.
Exacte, els exàmens s'estan repartint únicament en català, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenava ahir que es fes en català, castellà i aranès. La Generalitat presentarà un recurs contra aquesta decisió i assegura en qualsevol cas que s'està garantint que qualsevol alumne pot contestar les proves en castellà o aranès si així ho vol. Ho ha de demanar expressament, quedant exposat davant la resta d'estudiants, i això és precisament el que volia evitar el TCJ. Una d'aquestes alumnes ens ha explicat que realment qui ho demana queda en evidència.
En mi caso, o sea, en el aula había un chico, o sea, solo un chico lo pidió en castellano y yo creo que o sea, si al final si no es tímido y tal, no pasa nada, pero todos nos hemos girado y tal, y al final yo creo que esto, bueno, no sé, debería ser como algo más selección de cada uno y que a los otros les debe dar igual.
Segons la Conselleria d'Universitats, el 5% dels alumnes que avui s'han examinat han demanat fer les proves en castellà.
El Ministeri de Sanitat fa marxa enrere i està ultimant un nou document de restriccions de l'oci nocturn i l'hostaleria.
Sanitat s'ha vist obligada a moure fitxa després de que l'Audiència Nacional tombés les restriccions a Madrid a instàncies d'aquesta comunitat. En la nova proposta, Sanitat permetria obrir l'oci nocturn en territoris amb un nivell mitjà de risc i no només baix, i possiblement fins a les 3 de la matinada. El Ministeri de Sanitat assegura que vol una proposta de consens, el sector està a l'expectativa, volen esperar llegir la lletra petita, però d'entrada els torna a sonar a imposició i a invasió de competències autonòmiques. Ho ha explicat a COPE el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades.
No entenc que es digui que es rectifica, que es demanen disculpes i que no hi haurà imposicions i que acte seguit, ara el que sembla, per el que s'ha pogut saber i filtrat, doncs és que hi ha un altre document que també imposa unes limitacions.
El sector està pendent d'aquesta nova proposta del Ministeri de Sanitat, però també de la decisió que prengui a Catalunya el Tribunal Superior de Justícia sobre la reobertura de l'oci nocturn. Aquesta setmana també s'han de reunir amb la Generalitat, però sembla que per part del govern no hi ha pressa.
I després de 14 mesos aturades, més bones notícies, dijous tornen a obrir les fires d'atraccions.
I la primera gran fira des de l'inici de la pandèmia la trobarem a Mataró i el sector confia en que sigui doncs, el primer pas per recuperar la normalitat. De moment, l'espai estarà perimetrat i l'aforament limitat al 30%. Només es podrà menjar i beure als espais habilitats. El Marcos Orús és firaire i portava més d'un any sense treballar. Diu que volen demostrar que una fira també és segura i que s'han pres totes les mesures perquè surti bé. Reconeix que ho han passat molt malament i que moltes famílies s'han hagut de reinventar per poder tirar endavant.
Ha habido muchos sectores que han podido trabajar, pero el nuestro llegó un momento X, los primeros en cerrar, y sabíamos que íbamos a ser los últimos en abrir. Llega un momento que la economía familiar no te lo permite y no hemos tenido que llevar de otra manera.
I ara que tenen l'aval de la Generalitat per tornar a l'activitat, els firaires volen que se'ls equipari amb altres sectors i que les atraccions puguin obrir fins a mitjanit i s'augmenti també l'aforament.
Presó permanent revisable a l'acusat de violar i matar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú.
És el que demanaven les acusacions i recordem que el jurat popular ja el va declarar culpable per unanimitat. L'Audiència de Barcelona li imposa també 7 anys més de presó per un delicte d'agressió sexual i una indemnització de gairebé 450.000 euros per la família. Es considera aprovat que l'home va agafar la nena quan baixava per l'escala on vivien els seus avis, la va introduir al seu pis en contra de la seva voluntat, la va violar i la va matar i ho va fer amb traïdoria i acarnissament. Va actuar amb una crueltat innecessària amb una nena que no va tenir cap opció de poder-se defensar.
L'arribada dels fons europeus pot tenir un impacte directe a la nostra butxaca.
Sí, a falta d'una resposta de la Comissió Europea, Espanya proposa ajudes als propietaris que vulguin canviar les finestres de casa per millorar l'eficiència energètica. Pren nota per si t'interessa, aquesta ajuda cobriria el 40% de la inversió amb un màxim de 5.000 euros per vivenda. Jordi Marrot, que és director tècnic del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes de Barcelona, ens ha explicat que aquestes ajudes poden tenir molt bona acollida perquè no caldrà un acord previ amb la comunitat de veïns.
I és possible doncs, que sigui una línia que pugui tirar força endavant, justament per això, per la manca de necessitat de que hi hagi un acord majoritari. Aleshores, és una mena de plan renove, és una renovació del que són les finestres. Aquesta facilitat en el que és la tramitació és el que ens fa pensar que pot tenir un èxit.
Espanya vol mobilitzar dels fons europeus gairebé 7.000 milions d'euros en ajudes per millorar l'eficiència energètica de les vivendes i la meitat anirà destinada a la rehabilitació.
El Saló de l'Automòbil s'ajorna fins al mes d'octubre per intentar que hi participin més marques.
S'havia de celebrar el mes de juliol, però finalment es farà entre el 30 de setembre i el 10 d'octubre. Diverses marques havien demanat un ajornament per garantir que la situació a la tardor sigui millor i finalment s'ha pres aquesta decisió. Ara mateix el sector s'està veient afectat per una manca de subministrament de semiconductors i això està impactant en la fabricació de vehicles. En qualsevol cas, quan es faci a la tardor, el sector confia en que el Saló sigui un impuls definitiu al mercat en un moment clau per la indústria del motor.
Gràcies, Yolanda. Fins demà.
A tu, Jordi. Fins demà.
I anem a l'actualitat esportiva. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Un autèntic plaer parlar amb tu. Gràcies per aquests minuts per parlar, efectivament, de l'actualitat esportiva, sempre en un àmbit proper. I anem a començar pel futbol, perquè saps que estem a les portes que arrenqui l'Eurocopa, déu-m'hi-do l'estiu que ens espera, més enllaçant Eurocopa, Jocs Olímpics, vaja, entremig tenim el Tour de França, que conviurà també amb l'Eurocopa, però vaja, que no fujo d'estudi, perquè tenim partits de seleccions, és a dir, anem preparant l'Eurocopa i saps que hi ha un embolic gegant a la selecció espanyola, efectivament, pel positiu per coronavirus de Sergio Busquets, és a dir, que tenim aquesta bombolla, això, embombollada, si és que existeix el verb, els tenim aïllats, amb la qual cosa aquest partit davant Lituània doncs el juga a la sub-21 a càrrec de Luis de la Fuente. Però, a banda d'això, partits destacats d'avui, bàsicament amb presència dels internacionals. El Barça Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Albert, i també tenim dos positius a Suècia, el primer rival d'Espanya a l'Eurocopa. Els últims partits internacionals abans de l'Eurocopa i la Copa Amèrica seran primer, destacarem el partit del que tothom parla, el que tu et referies, Albert, a 8:45 del vespre, Espanya-Lituània, a votar que serà amb els jugadors de la sub-21, Iñaki Peña, Óscar Gil, Mingueza i Puado, del Barça i de l'Espanyol. Els qui juguin debutaran amb l'absoluta perquè compta com a partit de l'absoluta. Més a les 9:10, França-Bulgària, amb Griezmann, Lenglet i Dembélé. Ara creuem l'oceà, última jornada d'aquesta finestra del classificatori del Mundial de Qatar 2022. A 12:45 de la nit, Venezuela-Uruguai, on podria jugar Ronald Araujo per fer rotacions abans de la Copa Amèrica. Mitja hora més tard, a 1:00 PM, hora espanyola, Colòmbia-Argentina, amb Leo Messi de titular i sense el Kun Agüero, deia el seleccionador argentí Leo Scaloni, que encara no està preparat perquè només ha completat un entrenament, així que ja seria de cara a la Copa Amèrica quan podríem veure el Kun amb la samarreta albiceleste. I tanquem a 2:45 PM amb un Paraguai-Brasil, on Emerson Royal podria debutar amb la selecció brasilera. Lideren amb 15 punts la classificació del Mundial de Qatar, i la segona és Argentina amb 11 punts, així que seria un bon moment pel nou lateral del Barça abans de la Copa Amèrica.
Ha mogut fitxa, gràcies, Víctor. Ràpidament, gràcies. El Futbol Club Barcelona, ja treballant en aquest mercat d'estiu de cara a la nova temporada, amb noms com Agüero, Emerson, que ha fet aquest Erasmus, si m'ho permeteu, al Betis, i continua el Barça treballant, intentant tancar, si pot, abans de l'Eurocopa, aquest fitxatge de Memphis Depay, que de ben segur a tu, Jordi, que ets un bon seguidor de l'actualitat del Barça, sí, n'has sentit parlar des de fa molt, bàsicament perquè s'ha associat l'arribada de Ronald Koeman a la banqueta del Barça, o es va associar en el seu dia, amb la possible arribada, i ara sembla que això és qüestió, no sé si de dies, no sé si de setmanes, que Memphis Depay arribi al conjunt blaugrana. Vaja, que tenim aquesta guia, aquesta miniguia que ens ha fet el Víctor Navarro dels partits de seleccions, efectivament, Eurocopa i Copa Amèrica, que ha hagut de canviar de seu, i veurem, perquè jo fins que no comenci a veure que roda la pilota en tots els partits, no em mullaré en dir que l'Eurocopa i la Copa Amèrica se celebren, amb motiu de la pandèmia, amb tota normalitat. A veure, més coses, que estem pendents del Girona. És una setmana important perquè recordem que el proper diumenge, dia 13, i el diumenge, dia 20, es juga la final del play-off per pujar a la Lliga Santander. Rayo-Girona, aquest diumenge, Girona-Rayo a Montilivi, al diumenge, dia 20. Avui el Girona, és a dir, Francisco i la seva plantilla, han tingut festa. Des de demà no els atura ningú ja per preparar aquest primer assalt de la final. Em diuen que estan els jugadors amb unes ganes terribles de, com es diu, menjar-se la gespa. I a més va confirmar, ho recordo, Francisco, el dissabte passat, al Tiempo de Juego de la Cope, que Stuani, que està sent baixa per lesió, disputarà la final davant el Rayo Vallecano. Veurem quin minutatge li dona Francisco. I, per cert, saps que amb la desescalada poden entrar 1.500 persones als estadis de futbol? Doncs bé, més de 2.600 sol·licituds ha rebut el Girona. Fregant les 3.000 a aquesta hora, tenen de marge els seguidors, aficionats, socis del Girona per sol·licitar fins un minutet abans de la mitjanit de dijous, i el divendres sorteig, òbviament, perquè hi ha més demanda que entrades disponibles. Vinga, més coses. Aparquem el futbol. Àmbit poliesportiu, que ja tenim el Barça de bàsquet instal·lat a Tenerife per intentar demà sentenciar l'accés al passi a la final de la Lliga Endesa. Tot després, vaja, d'un partit que va servir el 112-69 davant el Lenovo Tenerife per recuperar sensacions. Un tercer quart espectacular, de rècord, 40 punts, 17 triples va anotar el Barça en aquest enfrontament, el primer de les semifinals. I clar, després de tot això, que són només alguns dels ingredients que ens van donar cita ahir al Palau Laugrana, és normal que el tècnic del Barça, Saruna Jasikevicius, parli d'aquesta manera.
Te digo que para un entrenador sería de puta madre esto, ¿eh? No podemos perder la cabeza porque ganas por muchísima diferencia de puntos, pero al final es solo 1-0. Y cualquier equipo, cualquier partido que pierdes en este playoff, el próximo ya te juegas la vida. Así que nosotros sin ningún miedo, pero con muchísimo respeto.
1-0 pel Barça, a les semifinals. El que pot ser finalista avui és el Real Madrid. Juga a la Fonteta davant el València, 1:15, 21-15. La travessa és fàcil. Si el Madrid guanya, finalista. Si el Madrid perd, hi haurà el dijous tercer partit, en aquest cas a Madrid, que té el factor pista a totes les eliminatòries del play-off. Una més de bàsquet, i parlem de tennis. Santina Mena és la veu de la protagonista, de Paula Badosa en aquest cas. La de bàsquet, Ricky Rubio. Aquest que escoltareu és el jugador català de la NBA parlant de Pau Gasol, del jugador del Barça.
Pau es un ejemplo para todos, ¿no? Yo creo que después de estar casi dos años parado, volver y rendir a este nivel, años 20, vuelve a la CB, ¿no? Y con ganas, y hablando con compañeros del Barcelona, sé que está entrenando como el que más, y eso es admirar, es una persona, un referente para todos, hemos aprendido mucho y que nos está enseñando y dando lecciones aún 20, 25 años después de debutar.
Sobre Pau Gasol, es poden trobar la selecció pels Jocs Olímpics? Sí, es poden trobar la selecció pels Jocs Olímpics. I a veure, que estàvem molt pendents avui, Jordi,
sí,
de Roland Garros i de Paula Badosa, que malauradament ha caigut eliminada en quarts de final davant l'eslovena Zidanec. Aquesta és Badosa, la tenista de Begur, la catalana.
No es que esté enfadada, estoy triste, porque al final siempre he soñado en estar en las rondas finales de un gran slam y que se escape por tan poco y al final tampoco haber encontrado mis sensaciones en el partido, pues me pone un poco triste. Al no saber gestionar todo esto, creo que hoy se me ha hecho un poco grande. Estoy un poco triste porque se me ha escapado una oportunidad. Quiero pensar que no es la última y que me quedan muchas más. Pero siempre yo creo que en un gran slam ves que se te escapa una oportunidad y que estabas ahí muy cerca, pues sí, estoy triste.
Gran torneig de Paula Badosa. I les enquestes, Jordi, les enquestes que vehiculem, sí, com és habitual, a través del Twitter, @esportscope. Parlàvem de Memphis Depay, veritat?
Sí.
Us fa patxoca el fitxatge de... Patxoca, quina paraula, Us fa patxoca el fitxatge de Memphis Depay pel Futbol Club Barcelona? Sí o no? 7 i gairebé 17 minuts. Portem el mateix rellotge, veritat, Tuñón?
Sí, tant.
Perfecte. Sort. Doncs sí, 70% dels vots, no, 30%. Aquesta és l'enquesta Barça. I també al Twitter, @esportscope, enquesta perica, enquesta espanyol. Atenció, tres noms. Miguelón, Òscar Gil o Víctor Gómez. Preguntem, qui us sobra a l'Espanyol? Miguelón, Òscar Gil o Víctor Gómez?
Ai.
51% Òscar Gil, 27% Miguelón, 22% Víctor Gómez.
Això és com els immortals, solo puede quedar uno.
Solo puede quedar uno. Podeu continuar opinant, que el foro està obert 24 hores sobre 24. Recordo, des de les 3 i 5 i fins les 4 de la tarda, Esports Cope, sintonia Cope Catalunya i Andorra, l'Eurocopa a tocar, i ja a partir de la setmana vinent el programa especial de l'Eurocopa, però tindrem franja, per explicar cosetes, la franja que tu ens dones i una franja que ens reservarem de 3 a 4.
Perfecte, Albert, moltíssimes gràcies.
Jordi, bon programa, gràcies, una abraçada.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, 6 semanas de oro. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Miles de colchones a precios de escándalo. Colchón de matrimonio Eternus, gran calidad de viscoelástica, modelo Oblique. Antes 595 euros, ahora 219. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. Busques lo que busques, lo encontraràs. Hipogegant, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Parets del Vallès i en hipogegant.com.
Rafael desembarca en el Festival Jardins Pedralbes con el Tour 6.0. 60 años en los escenarios para deleitarnos con sus mayores éxitos. En cada actuación, la leyenda viva de la canción emociona al público con su prodigiosa voz y autenticidad sobre el escenario. No te lo pierdas. Reserva entrada en festivalpedralbes.com o en el 93-319-7570.
Soy Charo Loriente de Grupo Corsa y tengo la solución para evitar detergentes y productos de limpieza del hogar y los negocios con Ozono. Limpias y desinfectas, ahorras dinero y plástico al medio ambiente. Llama hoy al 900-208-208 o entra en ozonocorsa.com. Te regalamos un ozonizador de aire y agua portátil.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Y déjame que te dé una información que te va a ser muy útil. Cuando necesites asesoramiento serio y solvente en cuestiones legales, como derecho bancario, cláusulas abusivas o reclamaciones de tarjetas revolving, confía en CCB Abogados, el despacho de referencia de Barcelona. Un equipo experimentado que te aportará soluciones eficaces a tus problemas legales. Puedes contactar con CCB Abogados y Economistas en el 93-050-2498, 93-050-2498 o en el web ccbabogados.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. With the Sultans, with the Sultans of Swing.
Anem a parlar d'economia, anem a parlar de diners, però no dels diners que segurament tots portem a la cartera, a la butxaca, no, no, anem a parlar de pessetes. Sí, la pesseta, la moneda que va estar en circulació a Espanya fins a l'1 de gener de l'any 2002. I és que a partir d'aquest 30 de juny, sí, a finals d'aquest mes de juny, el Banc d'Espanya deixarà d'acceptar pessetes. Ara mateix encara hi sou a temps, si teniu bitllets, si teniu monedes, si teniu pessetes a casa, d'anar al banc i que us les canviïn per euros. Recordeu que un euro val 166 pessetes. Però a partir del 30 de juny la pesseta ja deixarà de tenir cap valor econòmic i només en tindrà, doncs, un valor sentimental. Passarà a ser, doncs, una cosa per fer bonic, perquè ningú us les canviarà. En cap banc les podreu canviar. Així, doncs, busqueu, perquè segons dades del mateix Banc d'Espanya, a les llars de tot el país hi ha més de 1.500 milions d'euros en pessetes. Us en recordeu d'aquelles monedes de 100 pessetes o de 500 pessetes que eren roses, o d'aquella moneda de 25 pessetes que tenia un forat al mig? Fins i tot es van arribar a fer algunes monedes de 2.000 pessetes. Hi ha bitllets de la dècada dels 30 i dels 40, de 25 i de 50 pessetes. En fi, que tot això encara té valor i es pot canviar al banc, però fins al 30 de juny. Per endinsar-nos una miqueta més en aquest món fantàstic, desconegut per la majoria, de la compra-venda de les monedes, avui tenim en línia el Rafael, de l'establiment Monedes Barcino de Barcelona. Rafael, bona tarda. Benvingut, bienvenido a la Linterna.
Buenas tardes.
Oye, ¿tú te dedicas a la compra-venta de monedas?
Sí, 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 nos dedicamos a la compra-venta de monedas desde hace unos años y, estamos aquí para, bueno, comprar, vender, informar a la gente lo que necesite saber.
No sé si para tu negocio de compra-venta de monedas, el hecho de que las pesetas ya no puedan ser cambiadas en el Banco de España, ya pasen a ser un objeto decorativo, ¿va a ser bueno o no?
Bueno, de hecho, las pesetas que son de colección siempre han servido por colección, o sea, tanto hasta el límite que daba el Banco de España para cambiarlas como no. O sea, lo que es siempre coleccionable siempre es bueno, tanto antes, durante y después del cambio, ¿sabes?
Oye, Rafael, ¿hay mucha gente interesada en encontrar esa moneda, en encontrar ese billete tan especial, tan peculiar, y se llegan a pagar grandes cantidades de dinero por determinadas monedas?
Bueno, hay que matizar tampoco. No hay que ir con el sensacionalismo de que las cosas valen mucho dinero. Hay cosas que valen dinero y otras que no. Por ejemplo, pesetas que valgan dinero únicamente, que siempre se ha buscado y se ha perseguido la peseta de 1946, porque fue una emisión muy cortita, porque es una peseta que, bueno, el diseño no gustó a las autoridades de la época y luego se cambió por un busto más realista de Franco, ¿no? Entonces, de esta peseta después se hicieron poquitas. Entonces, esta sí que es una peseta que realmente se paga y se busca y se ha perseguido durante muchísimos años.
¿Y es una moneda? Día, ¿Es una moneda?
Una moneda de una peseta. Entonces, esta se... hoy día su valor de mercado ronda entre 2.000 y 3.000 euros, wow, dependiendo de la conservación. Pero digamos que es la única así que destaca mucho, que es accesible a una persona que la pueda encontrar en el cambio, ¿no? Uh-huh. Luego hay otras monedas que sí que valen mucho dinero, pero que estas no salen a circulación. Se tuvieron que comprar en el Banco de España, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en comercios como el mío. Claro, uh-huh, son ediciones especiales, como por ejemplo las que se hicieron en la exposición de numismática de 1951. O sea, son tres monedas que valen dinero, que valen sobre 2.500, 3.000 euros, pero son ninguna persona se la puede encontrar por la calle, porque primero que han de ser nuevas, vienen en un estuche especial de la exposición del 51. Uh-huh. Entonces, esas, digamos, son de la época de Franco, muy destacables, ¿sabes?
Claro.
Luego hay unas tiras de los años 68, 69, 70, 71, que también solamente sirven para coleccionistas. Entonces, claro, estas monedas en circulación no están.
Ya, es muy difícil de encontrarlas, claro. Oye, ¿va mucha gente a tu tienda pensando que tiene una moneda que vale mucho y luego se pega un golpe de realidad, digamos?
Pues sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que en las redes sociales, en portales de compra y venta, que sí que son, que venden muchos productos y muy buenos y la gente confía en ellos, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que viene gente pensándose que cualquier cosa vale y por pedir que no quede, ¿sabes?
Claro.
Entonces, que lo que esto hace mucho daño al coleccionismo, en el sentido que confunde mucho a la gente, ¿no? Entonces la gente cree que cualquier cosa vale, cualquier cosa no vale. Entonces, para que una cosa valga, pues tiene que acudir a una tienda como la mía, a preguntar por qué vale, por qué no vale. La gente se decepciona porque ha visto por internet, porque piden, porque no sé qué. Entonces, uh-huh, claro, una cosa es pedir, una cosa es que sea real, ¿no?
Oye, Rafael, ¿cuál sería la moneda más cara que tú has comprado o has vendido en tu tienda, en Monedas Barcino?
No sé, hay monedas que pueden valer, yo qué sé, 2.000, 3.000, 4.000. Uh-huh. Hay monedas que pueden valer mucho dinero, pero claro, pero no son monedas de la época de Franco, ni son monedas de la época de Juan Carlos. Son monedas antiguas que están buscadas porque se retiran de circulación, bien porque sean de oro, bien porque sean de plata, porque tengo una conservación especial. Entonces, es un mundo bonito y es un mundo que hay monedas que sí que realmente valen dinero, pero por determinadas circunstancias. O sea,
claro,
porque básicamente las monedas valen porque hay escasez de ellas, porque tengo una conservación especial, porque sea un año especial, porque sean de oro, como te decía, como sean de plata. Uh-huh. Entonces, hay que consultar catálogos y hay que ver libros y que nos digan, pues bueno, pues esta manera pues se hicieron poquitas, porque si es una tirada muy corta para un determinado momento, no sé, cuando España tenía las colonias en América, pues bueno, pues había una serie de lugares que se hacían poquitas, ¿no? Pues esas monedas son perseguidas.
Claro. A más escasas, más valor, sí.
Exactamente, es por escasez. O sea, de claro, lo que hay mucho, vamos olvidándonos de que no pueden valer, porque sí, ¿sabes?
Gracias, Rafael. Muchísimas gracias por hacernos una pincelada de este fantástico mundo de la compra y venta de monedas, de Rafael, de Monedas Barcino. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti.
¿Y si et quedes tirat amb el cotxe? Doncs agafes el mòbil, entres a l'app de la Mútua i demanes assistència. No triguen res. Ràpid, còmode i molt fàcil. I és que la Mútua, a més de poder donar comunicats i demanar assistència amb l'app, en menys de 6 minuts et baixen el preu de les teves assegurances. Sigui quin sigui. Fàcil, oi? Truca al 91-555-5555. 91-555-5555. Això és molt fàcil. Això és la Mútua. Consulta condicions a Mútua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo.
I ara us explicaré una història fantàstica, una història on es barregen la Covid-19 amb els gossos. I és que segons un estudi que s'ha fet a l'Escola d'Higiene i Medicina de Londres, els gossos són capaços de detectar la Covid-19 amb una precisió de fins al, atenció, 94%. Aquests gossos, anomenats gossos biodetectors, poden identificar l'olor de la Covid-19 en menys d'un segon, amb una tassa de precisió, com us dic, del 94%. És l'estudi de l'Associació Britànica Medical Detection Dogs. Un sol gos podria arribar a examinar a 250 persones en una hora. 250 persones en una hora i dir-nos quina d'aquestes persones, fins i tot si és asimptomàtica, té el virus de la Covid. Per veure com funciona això, si això és veritat o no, què en pensa del tema, la nostra experta en animals, etòloga i experta en comportament animal, Jara Loeiro, torna a venir a la Linterna. Jara, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, encantada de tornar a estar-hi.
Escolta, tots coneixíem casos dels gossos que detecten explosius als aeroports, els gossos que ensumen droga, però un gos olorant-te pot saber si tu tens la Covid?
Sí, això són els nous estudis ara, perquè, clar, ens hem d'adaptar una mica als temps de pandèmia i a aquesta època que ens trobem, però ja teníem, ja nosaltres en sabíem, que hi havia els gossos que nosaltres els coneixem com gossos d'alerta mèdica, que sobretot estaven enfocats per detectar doncs, casos de baixades de sucre, com gent que pateix diabetes, o casos d'epilèpsia. Per què nosaltres diem que són gossos d'alerta mèdica? Perquè els gossos, vulguis o no, necessiten que aquesta malaltia tingui un tipus d'alteració química dintre del subjecte per poder que el gos detecti i poder pues, avisar d'aquesta alteració química. Uh-huh. Per això són tan bons a l'hora de detectar Covid, perquè hi ha una alteració ja química dintre del nostre sistema. Uh-huh.
Segons diu aquest informe, els gossos han estat entrenats amb, doncs, amb pell humana o amb elements humans perquè els olorin, i a partir d'aquí ells queden ensinistrats i poden dir si tens o no tens Covid, fins i tot, com he dit, amb gent asimptomàtica, que no té cap símptoma, i en qüestió de segons, costa molt ensinistrar un gos perquè arribi a aquest nivell?
A veure, sí, costa si ets un particular que no tens ni idea d'ensinistrament, però per un professional del sector tan sols són aproximadament uns 6 mesos d'ensinistrament. I això es té que fer, doncs, com tots ens sabem, necessitem uns tipus de materials i sobretot tindre l'olor. És a dir, necessitem tindre aquest, com has dit, trossos de pell o pues, proves de sang perquè el gos tingui la mostra i començar a poder treballar. Mm-hmm.
Clar, un cop li has donat al gos, o sigui, tu li has de dir al gos, mira, això que t'estic donant és l'olor que fa la coronavirus, el coronavirus.
En veritat, el que nosaltres fem és presentar l'olor i sobretot per motivar el gos.
Sí?
El gos té que estar molt afamat. Això és una cosa que hi ha gent que diu que és una crueltat, però si al gos no hi ha una motivació darrere, que sobretot és que estiguis afamat, que et moris de gana, el pobre gos que es mori de gana, el que fem és primer mostrar-li dintre d'un contenidor que tenim aquesta mostra i amb el gos afamat i ensenyem aquest pot amb la mostra, amb aquest contenidor i amb aquesta olor, i ensenyem i seguidament, ja que està molt afamat, li premiem. Què fa aquest gos? Fa la relació d'aquesta olor m'arriba a menjar. És a dir, vaig a començar a detectar i a assenyalar cada cop que olori aquesta olor.
Clar. Quan jo olori això, aconseguiré menjar. Vaig a buscar aquesta olor com un boig, no?
Això mateix. Llavors, després de presentar-li l'olor, el que es fa és posar uns altres contenidors dins d'una sala controlada, d'un context sempre controlat,
sí?
I posarem diferents contenidors però que no tinguin la mateixa olor. Llavors, un dels contenidors tindrà l'olor, per exemple, del Covid. Llavors, el gos, què farà? com ja està motivat, ja està molt afamat, i ja té aquesta relació mental de olor de Covid, anem a dir olor de Covid perquè ens entenem, els espectadors ens entenguin, olor de Covid, aconsegueixo aquest premi, llavors començaré a anar directament al contenidor on estigui aquesta olor.
Clar. I aquest procés d'ensinistrament, d'aprenentatge del gos, és igual tant si busquem explosius, com si busquem droga, com si busquem detectar la Covid?
Sí. La majoria de tots els procediments d'ensinistrament, tant d'explosius, drogues, es basen en el mateix, que és detectar una olor específica a la qual estem premiant el gos.
Mm-hmm. Hi ha alguna raça de gos que sigui més indicada per això?
Sincerament, no. Poden ser tots els gossos, però hi ha races que sí que són rebutjades, per exemple, totes aquestes races que tenen el morro xato, com per exemple un bot francès, els bulldogs, no són molt bons, anem a dir, doncs amb el nas no són molt bons.
Uh-huh.
Però per en canvi sí que s'utilitza molt doncs, aquest tipus de races que són de caça, els sabuesos que, uh-huh. que nosaltres escoltem. I per adiviació, el gos més utilitzat és el border collie o el pastor alemany o malinois.
Sí, és veritat que estem acostumats a veure als aeroports doncs, pastors alemanys, que són els que ensumen els equipatges, etc. I un cop has ensenyat al gos a fer això, a buscar la Covid o a buscar explosius, això és per tota la vida?
Sí, la veritat que és per tota la vida. A Espanya hi ha una associació que recull gossos ja jubilats de l'equip de policia, que estan jubilats, i una de les coses que sempre diuen és, sisplau, que la gent adoptant, que sigui gent que no consumeixi drogues, perquè si no el gos estarà bastant histèric i estarà tot el rato bordant.
Vaja.
I sempre es queda. Aquest treball és, no deixes com el gos que està treballant, sinó és un exercici que fa que creï una relació amb el seu tutor. I vulguis o no, és com un joc per aquest gos. Sempre estaran treballant, o sigui, des de la nostra perspectiva humana, sempre estaran treballant, però pel gos no està treballant, sinó que és simplement un joc que ha après des de petit.
És a dir, que tu, Jara, com a etòloga, experta en comportament animal, si un gos et digués que tens Covid, un gos ensinistrat per això, tu li donaries un alt nivell de credibilitat.
Sempre. Fins i tot quan em paren aquí, quan jo passo la frontera i hi ha gossos que estan buscant, que detecten, com es diu, bitllets. Fins i tot detecten els bitllets si portes de més. Bitllets, drogues, explosius. Em diuen, acaba de marcar-te el cotxe, jo el crec. Sí. I me'n vaig del cotxe i dic, faci el que tingui que fer. El gos és 100% fiable, excepte que estigui cansat. Hem de tindre en compte que els gossos, màxim, una hora de joc.
Clar.
No els cansem. Si ja porta molt de temps jugant o treballant, l'efectivitat de resposta serà molt més petita.
Que si tenim a un gos buscant explosius o intentant detectar quins passatgers d'aquest avió poden o no poden tenir Covid, màxim una hora fer-lo treballar.
Sempre. Uh-huh. Sempre. De 45, una hora màxim de,
45 minuts
de temps de treball.
Uh-huh. Doncs és increïble el món dels gossos, el món animal, com ens sorprèn. Era aquesta la notícia que volíem comentar amb tu, Jara, i és que els gossos poden detectar la Covid amb una precisió de més del 94%. Gràcies per explicar-nos-ho, Jara Loeiro. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Jordi. Encantada.
És Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
És mediodía, és la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
És la linterna, és el partidazo de COPE, és la noche, és tiempo de juego.
Hola.
És COPE.
Eres tú.
Randstad Professionals, la consultora de selección especializada en seleccionar directivos y perfiles altamente cualificados, nos quiere hablar hoy del teletrabajo. Es indudable que tras la pandemia ha venido para quedarse y por ello es necesario gestionar adecuadamente los equipos en remoto. Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professionals.
Mantendremos una parte de trabajo en remoto, no tanto como hasta ahora, pero sí creo que habrá una parte, un porcentaje importante todavía en el que trabajaremos en remoto, dependiendo del tipo de del tipo de perfil o del tipo de posición. Yo creo que es muy importante gestionar o aprender a gestionar también por parte de los líderes equipos en remoto.
Según un estudio de Randstad, en el segundo trimestre de 2020, un 16% de los trabajadores en España desempeñaban su actividad habitualmente en remoto. El fin del confinamiento provocó que en el tercer trimestre descendiera al 10%, un dato que prácticamente se mantuvo a final de año. Esta información nos la ha ofrecido Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad. Conoce cómo pueden seleccionar a la persona que buscas para tu empresa en randstad.es. I atenció, perquè ha obert a Barcelona la primera experiència sensorial d'Espanya. Què vol dir això? Doncs és un lloc que es diu Senses, és un invent francès, i posa a prova els 5 sentits. A França ha estat un èxit, ja té 16 locals. També han obert locals a Londres, a Ginebra i aviat a Austràlia i fins i tot a Bèlgica. És un nou espai d'oci amb l'objectiu de conscienciar-nos sobre la diversitat funcional i fer veure fins a quin punt a vegades no li donem importància a cadascun dels nostres 5 sentits. Per explicar-nos de què va això de Senses i què hi trobarem, tenim en línia a la seva alma mater, a l'Ariadna Anton, la seva directora. Ariadna, bona tarda, benvinguda a la Linterna.
Bona tarda, moltes gràcies.
Escolta, us atreviu a obrir aquest local, aquest Senses a Barcelona? Què és el que trobem allà dins?
Doncs, com bé deies, venim a redescobrir els nostres sentits. La idea és donar-nos compte de que la vista és el sentit en el que més ens apoyem i és un sentit molt ràpid, no? Que ja encaixa amb l'estil de vida que portem, no? Expressant, ràpid, tot ho volem per ahir.
Sí.
Llavors, quan veus una taronja, no et fa falta tocar-la, no et fa falta menjar-te-la, no et fa falta olorar-la per tenir tota aquella informació. L'ull va més ràpid que tot això i això és el que venim a canviar.
Clar.
No pot ser que el nostre olfacte, el nostre gust i la nostra oïda tinguin tan poc valor o els donem tan poc valor com a sentits que ens ajuden a completar perfectament tot allò que fem i vivim cada dia.
Sense són 12 reptes que posaran a prova el nostre gust, tacte, olfacte, oïda i vista. La majoria del temps ho passem gairebé a les fosques i acabem tocant coses que no sabem que són, olorant coses que no sabem que són... S'ha de ser una mica valent, no?
Bueno, s'ha de ser una mica valent, sí. S'ha de saber guanyar la batalla entre la lògica, no, i l'instint de supervivència. Aquesta és la idea principal. Què serà més fort? El nostre instint de supervivència o la nostra lògica?
Sí, perquè expliqueu que, clar, quan el cervell perd principalment el sentit de la vista, es posa en guàrdia, no? I que si ens fan ficar la mà, per exemple, a un bol on no sabem què hi haurà, clar, ningú pensa que allà hi haurà pètals de rosa, no? Penses que, ai, 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 el que hi haurà aquí, no? I ens posem en guàrdia.
Correcte, correcte. No sé si algun cop ho heu fet, però allò de dir-li a algun amic, tanca els ulls, que et dono una cosa per menjar. I tu tancar-los, no?, i pensar-te a lo millor que t'està donant una oliva i en veritat t'està donant un tros de xocolata i saps, que sí, la xocolata m'encanta, però no m'ho esperava, m'ho esperava algú salat. Doncs ve a ser la mateixa idea. Tenim una idea dintre del cap i en el moment en què fiquem la mà allà dintre ens ho podem arribar a imaginar tot, absolutament tot. Estem a la defensiva per protegir-nos, com bé deies, aquest instint de supervivència.
Hem de tocar coses, hem d'olorar coses, fins i tot hem de menjar-nos alguna cosa.
Correcte, sí, i tant. El sentit de gust no el deixem enrere, no. Haurem d'agafar uns aliments.
Clar,
intentar adivinar què són.
No et preguntaré què doneu per menjar, perquè no m'ho diràs.
Bueno, no t'ho diré més que res, perquè sorpresa, home, has de venir a provar-ho. Només et diré que tot el que hi ha, jo ho he provat abans. Així que tot és comestible.
A veure, hi ha gent que menja coses que altres no menjarien a la vida, però vaja. Doncs,
Aquí, si no et sap greu, m'agradaria dir que ens adaptem a tot tipus de dietes. Fem dieta vegana, fem dieta vegetariana, fem dieta musulmana i també kosher. que ens intentem adaptar als gustos i preferències dels clients perquè no hi hagi cap problema. Uh-huh. Igual que també tenim en compte les intoleràncies, no?, com el gluten o la lactosa.
Aquestes botigues Experiència Sensorial han tingut bastant èxit a França. La que obriu a Barcelona és la primera a Espanya. Jo no sé si pots dir les reaccions de la gent quan acaba tot aquest recorregut, quan acaba aquests 12 reptes i es tornen a encendre els llums, com reacciona i què els sembla el que han viscut?
La veritat és que totes les respostes que hem rebut, tot el feedback és meravellós. La gent surt encantada, s'ho han passat superbé, 2 hores rient a Carcassa d'Olímpia amb els seus familiars o els seus amics, així que no només és una experiència que dura 2 hores i que t'ho passarà genial, sinó que també t'emportes un record magnífic i que estic segura que m'ho preguntaràs ara en breves, al final també té una miqueta allò, diguem-ne, moraleja.
Moraleja. La moraleja és que no ens adonem a vegades dels 5 sentits fins que no ens en treuen algun.
Correcte. Ens fiquem en situació de diversitat funcional per entendre molt millor com seria viure en aquesta situació. Al ficar-nos a la pell, no?, d'una persona cega o d'una persona sorda, podem intentar apropar postures, no?, i ser més empàtics. D'aquesta manera, doncs, deixar de veure'ls com a persones, no?, discapacitades, uh-huh, i començar-los a veure com persones amb diversitat funcional, simplement.
Doncs sí. Com seria viure sense el nostre sentit de l'olfacte, sense el nostre sentit del gust, sense el nostre sentit de la vista? En fi, 2 hores amb 12 reptes a Senses, ha obert a Barcelona. I gràcies, Ariadna, per explicar-nos-ho. Molta sort.
Un plaer. No m'agradaria marxar sense dir-vos que cada amulet aconseguit, cada taller superat amb nosaltres, representa una donació de 20 cèntims que fem a la Fundació Aura, aquí a Barcelona, que porten més de 30 anys treballant per la inserció social i laboral de persones amb síndrome de Down. Així que no només es venia a passar 2 hores de diversió, com dèiem, també són 2 hores de conscienciació i solidaritat.
Doncs perfecte, millor encara. Gràcies, Ariadna.
Un plaer.
Fins la propera.
Adéu, bona tarda.
Deberíamos dar el mejor aplauso de la noche al premio Princesa de Asturias de los Deportes, a Teresa Perales.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es un premio a tu trayectoria y es un impulso increíble.
De mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no?, de los deportistas paralímpicos.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por televisión casi todo.
Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas.
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetros cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sabeu que des del passat 1 de juny la nostra factura de la llum ha canviat. que ara hem de jugar amb els horaris per intentar estalviar una miqueta en el rebut de la llum. Hi ha hores en els que posar una rentadora o planxar o encendre la vitro en surt més car i altres més barat. Quines són les hores més barates? Doncs els dissabtes i els diumenges, durant les 24 hores, i entre setmana, només de 12 de la nit a 8 del matí. Portem ja uns quants dies de juny i Facua ha calculat que el rebut de llum d'aquest mes s'incrementarà en un 42%. Heu sentit bé, eh? Un 42%. I, de fet, des de Facua alerten també que si es manté aquesta tendència, la factura que pagarem aquest mes de juny serà una de les més cares de la història. Sento donar-vos males notícies, però les coses són així. Per explicar-nos-les millor, tenim en línia el Gerard Hernández, de Facua Catalunya. Gerard, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Bona tarda.
Deia als nostres oients que són males notícies, pel que sembla, però així estan les coses, no?
Sí, efectivament, no són males notícies pels consumidors.
Un 42% d'increment a la factura de llum d'aquest mes. Sembla clar que aquest nou sistema de distribució per horaris no ajuda a les nostres butxaques.
No, bé, des de Facua creiem, i així ho hem exposat, no?, que aquest sistema no és positiu per l'objectiu que es pretenia, que era estalviar, sinó que l'incrementarà serà doncs, el preu que paguen els usuaris.
Uh-huh. Hi ha tres tipus d'hores del dia. La hora més barata, la que es paga a 13,4 cèntims al quilowatt-hora, l'hora plana, diguem, 17,95, i l'hora punta, 30 cèntims. Vull dir, la diferència entre l'hora barata i l'hora més cara és gairebé el triple.
Sí, de fet, aquesta és una de les principals queixes, no? És a dir, ens diuen que hem de ser doncs, responsables, però el que no tenen en compte és que moltes vegades el moment en què ve, doncs, posem la rentadora o el rentaplats o fem una cosa o altra, no depèn de la nostra voluntat, sinó de mica doncs, també de la feina i una mica doncs, de la vida que tenim, portem el dia a dia, que no podem preveure a quina hora posarem també els electrodomèstics, no? El planxar, per exemple, doncs no podrem planxar de matinada perquè, vamos, no seria lògic, no? És una hora que està descansant de dedicar-la doncs, a fer segons tasques.
Clar, és que quan tots van veure aquesta distribució dels preus en funció de l'hora del dia, doncs clar, de dilluns a divendres, les 8 hores més barates són de 12 de la nit a 8, que és l'hora on la gran majoria de la gent està dormint. Sembla una mica absurd. Vosaltres, des de Facua, heu demanat que aquestes hores més barates s'amplin.
Sí, bé, de fet, nosaltres venim recomanant des de fa molt de temps des de Facua doncs, que es faci un replantejament general no, de sistema tarifari. Evidentment, aquesta nova modificació el que fa és incrementar la desigualtat perquè el que no permet és un estalvi real. El que fa és només incrementar aquell preu de les hores que són les de més consum, no? Perquè en teoria doncs, consumim menys, però com deia, moltes vegades no podem triar quina hora consumim, llevat perquè doncs, que tinguem doncs, uns electrodomèstics intel·ligents, no? Una casa domòtica, que això evidentment no tot es pot permetre, sinó que moltes vegades és això, que per molt que nosaltres vulguem estalviar, doncs hem de consumir unes hores en què nosaltres que tenim disponibles, no?
Clar.
Per tant, hi ha moltes altres solucions, no?, com podria ser el que s'havia dit, no?, i d'altres venim reclamant, doncs un sistema que premi els primers quilowatts de consum, que sí que pot ser incentivar, doncs, un estalvi energètic, o, com deies, doncs, almenys en aquest, dintre d'aquest sistema de transhoraris, el que ens semblava, no?, de justícia de menys, que sí que les hores en les que ens hem obligat a fer ús almenys no fossin aquestes hores tan extremadament cares, no?
Clar. Escolta, què s'està fent malament a casa nostra, a Catalunya i en general a tot l'estat espanyol, perquè la factura de llum que paguem sigui de les més altes d'Europa?
Sí, més enllà del sistema tarifari per trams, no?, que és la novetat que ens trobem tots els consumidors, no? És veritat que portem doncs, ja molts anys denunciant des de Facua que bé, estan repercutint el sistema tarifari, no?, les factures que rebem a casa, doncs molts conceptes que no tenen res a veure amb el preu de l'energia, des de costos de renovables que fa anys que estan amortitzats, sobre preus que ara sembla ser que el govern ha decidit eliminar segons quins sobrecostos, no?, aquests beneficis que hi ha al cel que se'n deien, no? I bé, això sí que és una dada positiva, no?, que s'eliminen aquests costos afegits que veníem suportant, però, per exemple, no s'ha fet una auditoria realment de quin és el preu de la producció elèctrica, segueixen pagant uns suposats dèficits tarifaris que se'ns va a dir fa molts anys que s'havien de corregir i que sembla que seguim arrossegant i no acabarem de pagar mai, no? Per tant, hi ha moltes altres maneres d'abaratir el preu més enllà del sistema estrictament d'horaris, no? De franges horàries.
Mm-hmm. No sé si des de FACUA sou optimistes respecte al futur, si creieu que tots aquests conceptes que paguem cada mes a la factura de la llum, creieu que es podran anar reduint o eliminant, o tenim una llum cara per estona?
Bé, malauradament, a dia d'avui no podem ser massa optimistes. El que sigui nosaltres no ens cansarem de reclamar doncs, tant al govern com a Comissió Nacional de Mercats i Competència, no, les administracions públiques en general. Primer, facin aquest replantejament general, no? que es faci una auditoria dels costos. Que hi ha altres mesures que poden ser realment ràpides, com pot ser no, modificar els impostos que s'apliquen. No pot ser que tinguem uns impostos indirectes del 27%, no? en un bé de primera necessitat com és l'electricitat.
Clar.
De tenir en compte que no només és l'IVA del 21%, sinó que encara paguem un sobrecost, no, de l'impost d'electricitat. Hi ha altres mesures, ja dic, que són ràpides, com aquesta, i altres que són a més llarg termini, com és aquest de, no, el fer un estudi de quins són els costos reals, i per descomptat doncs, també doncs, està a sobre de realment com les elèctriques, que són al capdavall són 4 empreses, no, és un oligopoli, doncs com calculen, no, el preu de l'energia i com especulen amb aquest preu. No? Ja dic, hi ha una sèrie de mesures que es poden donar a terme, més allà, ja dic, de qüestions com pot ser el que apuntaves al principi de modificar els trams. No? D'entrada el que demanem és diàleg a les administracions, no? Que parlin amb la societat civil, amb les associacions de consumidors, per saber quines són les necessitats reals del consumidor i que realment tinguem un sistema doncs, que sigui més just i que permeti doncs, a tothom fer un ús racional de l'energia. No aquest sistema que ara el que fa per al gener és el que consumeix a determinades hores, sense tenir en compte realment quin és el motiu, no, d'aquest consum.
Doncs ens quedem amb aquesta mala notícia, és que sembla que la factura de llum d'aquest mes de juny serà més alta de l'habitual. Gerard Hernández, de FACUA Catalunya, gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres, moltes gràcies.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la tenista catalana Paula Badosa.
Roland Garros és un torneig especial, ja que vaig guanyar allà a Roland Garros Júnior. Serà un torneig dur, però vinc amb confiança i sobretot amb il·lusió.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Doncs així tanquem el programa d'avui. Doncs una mica emprenyats perquè el rebut de llum sembla ser, segons ens acaba de dir el Gerard de FACUA, que pujarà aquest mes de juny. En fi, són les coses que passen i que nosaltres us expliquem cada tarda aquí a la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Demà, més històries i estem desitjant compartir-les amb vosaltres. A partir de les 7 esteu convidadíssims. Podeu anar passant, que nosaltres serem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Ara us deixo amb la linterna d'Àngel Expósito. Seguiu aquí, seguiu a COPE.